Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Jugar una quinzena de temporades entre segona A i segona B a un ritme com a mínim de 25 partits per any no està a l'abast de molta gent. Tornar al futbol professional amb 36 anys, 6 campanyes després de l'últim cop, tampoc. I que l'equip en el qual ha jugat més partits sigui justament en el que és arribat sent ja veterà, un jugador contrastat com és el cas, menys i a sobre segona A després d'haver assolit aquest ascens. Em refereixo evidentment a Òscar Rubio, exemple de regularitat que amb el partit de diumenge contra les Palmes va complir 106 enfrontaments oficials entre Lliga i Playoff amb la samarreta arlequinada. No és un número rodó, però sí que es convertia així el Sabadell com el club en el que més partits ha disputat al llarg de tota la seva carrera. Molts cops hem parlat de la regularitat i fins i tot de la polivalència de Pedro Capó. Ara, el lleidatà també oposita a aquesta plaça, actuant fins i tot de central dretà en sortida de pilota i demostrant un cop més que és un autèntic incombustible. En la prèvia de l'Sporting Sabadell de demà, l'equip marxa, per cert, d'aquí una horeta, cap allà, cap a l'aeroport. El saludarem en directe i el felicitarem per aquesta curiosa dada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Roger Benet, qui si no, el control de so. Comencem.
A la recepció.
D'aquí a uns minuts tindrem a Òscar Rubio, però abans, això sí, Antonio Hidalgo, que acaba de comparèixer en roda de premsa, és dia de prèvia, encara que sigui dimarts. També tindrem en el tram final de programa futbol formatiu amb el Sabadell juvenil i el mercantil, futbol sala, i ja tinc una mica de por perquè avui torna l'Albert Robledillo amb la seva secció satírica.
I fora de l'hotel?
El Barcelona visita avui a les 9 al Dinamo de Kiev, sense Leo Messi, sense Frenkie de Jong, que descansen en aquesta quarta jornada de la lligueta de la Champions. L'equip de Ronald Koeman lidera el seu grup amb 9 punts, 3 més que la Juve. Avui també juga al Sevilla, quan faltin 5 minuts per les 7, a Rússia, a Krasnodar. I també s'ha encet avui la 14a jornada de la segona divisió amb 3 partits, a les 7 a Castàlia, Castellón al Corcón i a la mateixa hora a Montilivi, Girona-Màlaga. A 2:15, a l'Anxo Carro, Lugo-Real Oviedo. Ahir l'Albacete va perdre 1-2 contra l'Almeria en el partit que tancava l'anterior jornada. I per cert, fitxatge confirmat en el món del ciclisme. El colombià Miguel Ángel Superman López ha fitxat per Movistar. Si teniu una estoneta, recupereu la crítica que va fer el colombià al seu nou equip ara fa un any a la Vuelta.
I a les xarxes socials.
El mega sorteig que prepara el centre d'esports entre tots els seus socis majors d'edat. Més de 50 premis dels patrocinadors del conjunt arlequinat, entre els quals un portàtil, targetes, regal d'un munt de botigues de centenars d'euros, sopars, televisió, patinet elèctric, carnet per gimnasos, de tot, un premi a la fidelitat, diu el Sabadell, dels seus socis.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, segur que no estareu pendents a les 4, jornada 20 de Moldàvia, Kodrulozova contra el Floresti.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el waterpolista Javier Gorría i l'exarlequinat ara tècnic Jordi Vinyals.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues. Som-hi, entrem en matèria en prèvia de partit. És molt estrany perquè ahir estàvem fent un postpartit, però avui ja tenim hores prèvies al desplaçament del centre d'esports cap a Astúries. D'aquí a poc més d'una hora, a 3:15 aproximadament, la plantilla marxarà cap a l'aeroport per passar, no sé si fins i tot dir-li aquesta petita estada a Astúries de 3 dies entre avui que arriba l'equip, demà que toca partit a les 7 del vespre al Molinón, a l'Enrique Castroquini, i demà passat que encara hi haurà una sessió d'entrenament de recuperació a Mareo abans de tornar cap aquí, cap a casa. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
El teu viatge no és de 3 dies, per això?
No, nosaltres anem i tornem una mica més lleugerets.
Pensant una miqueta ja en l'Sporting, això ja no dona treva, ja ho dèiem, que això serà un continu repassar l'últim partit i enllaçar-ho directament amb el següent. Per tant, avui, que és dimarts, hem tornat a tenir roda de premsa d'Antoni Hidalgo.
Sí, així és, ha parlat el tècnic Arlequinat de tot una mica, però sobretot, no ens enganyem, evidentment, del que focalitza ara mateix bona part de l'atenció, que no és un altre que aquest compromís, com dius, aquest partit de demà davant el Real Sporting de Gijón. Un equip, per cert, Adri, no sé si has parat o no, alguns ja el comencen a titllar d'un punt sorpresa, per mi no ho és tant, però al cap i a la fi, un equip que s'ha situat en aquesta part alta de la classificació, que fins i tot durant les primeres jornades, recordeu, li va estar disputant el lideratge al Real Club Deportiu Espanyol, ara ha perdut una miqueta de pistonada, o diguem-ne que els altres dos equips acabats de descendir, Mallorca i Leganés, li han posat aquesta marxa més, per tant, seria, traient aquests tres, Espanyol, Mallorca, Leganés, el primer o el millor fins ara dels altres equips de la Lliga Smartbank, per tant, situat còmodament, anem a dir-ho així, en aquesta zona noble, de moment, d'eliminatòries d'ascens. Jugaria les eliminatòries d'ascens al conjunt asturià.
Serà un partit especial, com tots els de segona divisió, per qui és el rival, dos històrics cara a cara, Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell, partit especial també, per què no dir-ho, perquè allà és on es va consumar matemàticament el descens de categoria, ara fa 5 anys, del Centre d'Esports de segona A a segona divisió B, i també perquè no pensar en un partit que serà atractiu, com a mínim veient que el Sabadell ve de guanyar, que l'Sporting està fent un gran inici de temporada, per tant al final és un senyor partit.
Sí, amb dues propostes diferents, dos tècnics en aquest sentit d'entendre el futbol molt diferent. Ja ho era David Gallego fins i tot quan treballava en el futbol formatiu de l'Espanyol, que potser algú pensaria, home, amb la joventut, amb l'atreviment.
Sí, sempre deien, però que els seus filials eren com massa madurs per la joventut que tenien.
Era un equip més aviat pensat per treballar defensiva per començar des del darrere, i diguem-ne que en aquest sentit no ha canviat la filosofia. Té molt potencial de mig camant endavant, però això sí, l'explota començant des del darrere i mirant de sorprendre. És a dir, és un equip que no té massa problema, Adri, en posar bloc baix, en esperar-te, i a partir d'aquí intentar aprofitar al màxim els teus errors. Això sí, sabent que quan juga a casa seva sempre dona aquest plus més, encara que no hi hagi afició, malauradament, però sí, sempre dona aquest plus més de tenir una miqueta més la iniciativa. De tot això, que acabem de resumir de manera molt, fins i tot massa atrevida, n'ha parlat Antoni Hidalgo a l'hora de valorar, atenta la companyia, la de demà com una de les sortides més complicades, / atractiva, que hi ha aquesta temporada en aquesta Lliga Smartbank.
El partit de demà jo crec que és una de les sortides més complicades que podem tenir durant l'any. Jo crec que és un equip que està molt ben treballat, amb una molt bona interpretació dels espais, de les situacions on et poden fer mal, depenent del que fas tu o si fan ells.
Per tant, sortida atractiva, sortida complicada, aquesta Gijón a terres asturianes, i sortida que arriba després d'haver trencat ja la dinàmica negativa, després d'haver trencat aquesta ratxa de 3 derrotes consecutives, i per tant, podríem dir que amb un Sabadell amb la moral reforçada, també.
Sí, al final les victòries és el que tenen, no? Aquest punt que et dona, entre cometes, de tranquil·litat, fins i tot, de saber que la feina torna a donar els seus fruits, després de 3 derrotes, algunes més justes que d'altres pel que havia ofert el conjunt arlequinat, però al final, doncs, amb aquesta moral reforçada i fins i tot, Adri, amb una millora molt evident, no podem treure moltes conclusions perquè al final t'estàs basant només en un partit, però en una millora evident, si agafem com a referència aquests 90 minuts davant la Unió Deportiva de les Palmes, d'atac, d'aquesta efectivitat en atac del conjunt arlequinat, i alhora fins i tot de que aquest potencial o aquest bagatge ofensiu quedi més repartit. Se li ha preguntat a Antonio Hidalgo precisament per aquesta circumstància. Ara fa uns dies, i em sembla que ho recordaves ahir en boca del nostre Sergi Parc, parlaves d'aquesta Stoichkov dependència, no?, que havia tingut l'equip fins al cap de setmana. Semblava que si no marcava o no participava en les accions d'atac el jugador gadità, el Sabadell anava un pèl orfe.
Sí, no només per sensacions, sinó perquè els 3 gols de manera consecutiva que va anotar el jugador cedit pel Mallorca van coincidir justament amb les les 3 jornades de sumar el 7 de 9. Per això precisament fèiem aquell símil, no?
Sí, i que l'equip semblava que quan no hi era o no estava tan actiu o no acabava de participar en aquestes accions a Stoichkov, el Sabadell no s'hi trobava. Doncs bé, diumenge vam tenir l'exemple i valgui aquesta excepció, esperem que com a regla, com a norma a partir d'ara, de veure que el gaditano va estar en cap de les 3 jugades que van acabar en gol contra la porteria d'Álvaro Valles, no? Dit això, protagonisme pels homes d'atac, i és evident que Stoichkov és un jugador referencial, capital, ha dit avui Antonio Hidalgo, però des de la satisfacció, deia el tècnic de Canovelles, de veure que en atac hi ha moltes més peces que poden sumar i que han d'aportar.
Molt bona notícia que el gol el puguin fer més d'un jugador. Nosaltres sabem el que ens dona Stoichkov, és un jugador diferent, capital, que l'hem de cuidar, l'hem de mimar, perquè és un jugador que marca les diferències, però també hi ha uns altres companys que tenen aquesta situació, aquesta responsabilitat de donar-nos situacions per fora, per dintre, amb arribades, que faci gols als davanters és una molt bona notícia.
I la paraula de moda, segurament en els pròxims dies, setmanes, com és rotacions. Evidentment, tornem un altre cop a jugar cada 3-4 dies. Per tant, com hem vingut parlant ja des de principis de temporada, quan sabíem que el calendari vindria tan atapeït, estarà a l'ordre del dia allò d'anar dosificant els esforços.
Sí, mira, li han preguntat avui a Antonio Hidalgo, diria que ha estat el company del diari AS, que li preguntava, t'agradaria repetir l'11 de diumenge? I la resposta del tècnic Arlequinat està: home, m'agradaria, perquè això és molt més fàcil de gestionar. Quan no has de tocar massa cosa, mira, això que et facilita el futbol. No serà el cas de demà, sobretot perquè el primer que ha dit el tècnic Arlequinat és que vol esperar fins a última hora per veure quins jugadors estan millor, quins arriben bé, quins han recuperat també millor respecte a l'esforç del diumenge, pensant en aquest dimecres, és a dir, en demà, pensant, Adri, en dissabte el partit contra el Fuenlabrada, pensant que la setmana que ve ja Tenerife, etc, no? O sigui, pensant una miqueta més en global i no tant a curt termini, amb tot això, veure també com està l'equip, com arriben fins i tot alguns dels tocats. En el cas de Jaime, ha entrenat amb normalitat, tot apunta que podria entrar en aquesta convocatòria, en aquesta expedició que has dit tu, que surt d'aquí una estoneta a camí de l'aeroport de Barcelona al Prat, del Josep Tarradellas. I d'altra banda, el que sí que ha quedat descartat al 100% és Néstor Querol. El castellonenc encara continua recuperant-se i, per tant, en aquest sentit, no podrà ser ja segur de la partida per jugar demà aquest Enrique Castroquini i el Molinón davant el Real Sporting de Gijón.
Per tant, Jaime dubta, Néstor no arriba al partit, i el que et comentava, no? És la segona vegada que encadenem partits consecutius intersetmanals. També entenc que el precedent ha de servir a l'hora de gestionar, tot i que a nivell d'amplitud de banqueta, Antonio Hidalgo ja ho va fer, i com es deia ahir en el tribunal preferent, i de quina manera, no?, a l'hora de veure cares noves a l'11 d'un partit envers l'altre.
I que aquest famós Tourmalet no va sortir del tot malament, eh? Hem de recordar que aquell triangle format en qüestió d'una setmana entre la Romareda i el Toralín, passant per l'estadi per jugar contra el Leganés, va ser quan el Sabadell va certificar, per exemple, els seus primers 7 de 9, primers 7 punts de la temporada. Tot i així, no tot va sortir bé, no totes les decisions, diu Antonio Hidalgo, van ser les desitjades o no van donar els fruits desitjats. Per tant, de tot això se n'aprèn, i segur que en aquesta segona tongada de partits carregats alguna cosa canviarà.
Estem en aquests moments d'aprendre situacions que vam viure al passat. Veurem les situacions que a la millor penses que poden donar-te algo més, depenent de la situació dels jugadors, de com arriben. I sí, està clar que s'ha d'aprendre. Estem valorant totes aquestes situacions, mirant-ho al detall, per posar demà els jugadors que estiguin en millor condicions.
Doncs, Antonio Hidalgo, parlant del calendari, rebia una notícia ara que no té absolutament res a veure, Sergi, però que et vull comentar, perquè és surrealista. Ara continuem.
És algú personal?
És que em fa gràcia, perquè com estem a les portes d'un viatge del Sabadell d'aquí a una hora just clavada, el Bruixes ha deixat a la seva estrella, a Emmanuel Dennis, fora de la convocatòria del Dortmund per jugar el partit de Champions. Saps per què?
No.
Perquè van deixar el seu lloc habitual de l'autobús ocupat, es va emprenyar, va baixar de l'autobús i per raons disciplinàries l'han deixat fora de la convocatòria per negar-se a pujar-se a l'autocar al lloc que teòricament li corresponia.
Esperem que no s'enfadi ningú dels sabadells, si és que tenen assignades les places a l'avió, eh? Sí, sí. Allò que ningú s'emprenyi perquè no li ha tocat el seient que li agradava, que volia passadís, no finestreta, i algú es baixi de l'avió.
Tenia algo, diu, doncs mira, tu et quedes aquí, no cal que vinguis. Bé, una anècdota que acabo de llegir ara, just amb els companys del diari AS. Et pregunto per un nom propi, també el de l'Alcorcón, que sembla que està flotant aquí a l'ambient des de fa ja mesos. O sigui, no hi ha manera de deixar de parlar del conjunt alfarero, eh?
Doncs sí, i avui, encara que sigui fora del que és l'actualitat pura i dura d'aquest partit contra l'Sporting, també li hem preguntat a Antonio Hidalgo, gairebé per un impossible, que és allò de dir, Antonio, si haguessis de pensar, si tu tinguessis la mà per decidir, que és evident que no, quan jugar aquest partit, recordem, un partit que apunta, i molt, de fet, ara ho sentirem que el míster també va en aquesta línia, Adri, a que s'ha de jugar o dimecres 9 o dissabte o dijous 10, ara ja se m'anava al cap, dimecres 9 o dijous 10 de desembre, és a dir,
just després del Pont.
Després, d'aquí dues setmanes, estaríem parlant d'aquest enfrontament contra l'Alcorcón. No és oficial, ni tan sols s'ha fet oficiosament, en aquest cas, la notícia, però quan voldria jugar el tècnic? Prefereix aquella data? Li agradaria deixar-ho per un altre temps? Bé.
Per mi el que em diuen és que aquest partit es jugarà el dia 9 o 10, no sé, la Lliga suposo que es dirà alguna cosa. A partir d'aquí, pues, no sé, és que suposo que hi ha unes regles, que això s'ha de jugar abans de, no sé, tampoc no entenc com no marquen aquest partit. Nosaltres hem preparat i mirem que... O jo penso que això jugarà aquest dia i a partir d'aquí tampoc li he donat massa volta, la veritat.
Doncs ja arribarà
sí, quan sigui.
El partit contra l'Agrupació Deportiva Alcorcón.
Si ens ho poden dir a curt termini millor, més sí, que res perquè ens fem a la idea tots plegats. Estem parlant de 15 dies vista. Eh?
Sort que és a casa, arriba a ser un viatge a Tenerife, per exemple, i a l'hora de preparar-lo logísticament, imaginat. Ja arribarà, ho deia ara Antonio Hidalgo, ja parlarem de l'Alcorcón. Simplement per rematar-ho, acaba de parlar David Gallego, demà el podrem escoltar a fons aquí a l'Hotel Suís, que serà també un altre cop dia de prèvia, i parlarem amb tu des de Gijón, ja directament des de Terres Asturianes, que el Sergi es desplaça demà per fer la transmi del Sabadell en joc, demà, com sabeu, a 6:45 del vespre, però ni que sigui allò, una pinzellada ràpida per saber com arriba l'equip asturià a la cita, amb novetats també, perquè no dir-ho, amb Carmona, que ha complert el partit de sanció i que per tant podrà ser de la partida, i per tant fins i tot amb algun jugador que reapareix, en aquest cas en els entrenaments, després d'un esquinç al genoll. Pablo Pérez ha tornat també als entrenaments amb la primera plantilla de l'Sporting de Gijón. Veurem si arriba a temps o no per aquest partit, però vaja, com a mínim, altes i baixes també d'un equip que dirigeix un vell conegut, com deies abans, David Gallego.
Sí, així és. Demà el sentirem amb una mica més de calma, el tècnic català d'aquest Real Sporting de Gijón. Avui una petita pinzellada, eh? A l'hora de parlar gairebé d'aquest monotema, que és el calendari, que són les rotacions, que és el fet de donar descans o no donar descans a aquest a l'altre. Doncs bé, David Gallego també té la seva particular visió de cara al partit de demà al Molinón.
De verdad que no miro que vienen tres partidos, solo miro que viene Sabadell y que tenemos que ir a las mejores condiciones posibles y sacaremos el mejor once que consideremos que tiene que iniciar. No me planteo otra situación que no sea esta.
Doncs pensant en el proper partit, David Gallego, l'ex de l'Espanyol, el tècnic de l'Sporting. Recordem que la jornada, com dèiem en començar el programa, arrenca avui. Ho fa a Montilivia, Castàlia, a les 7, amb el Girona Màlaga i amb el Castellón Alcorcón. No t'hi vulguis trobar, Castellón Alcorcón, els dos rivals directes del Sabadell de moment en aquesta part baixa de la classificació. A Galícia, a l'Anxo Carro, a 9:45, Lugo, Real Oviedo. El Sabadell, Sergi, juga demà.
Així és, com dèiem, per acabar-ho de rematar, viatge avui cap al Principat d'Astúries, d'aquí una estoneta surt l'expedició cap a l'aeroport, d'allà vol cap a Astúries, com diem, on s'instal·laran demà 7 del vespre, a Sporting Sabadell, en aquest Enrique Castroquini al Molinón, els de Ràdio Sabadell, els del Sabadell en joc, amb el Pau Vituri, amb vostè i amb alguns més, ens hi posarem a 6:45 de la tarda.
Vostè?
Sí, vostè. Vostè és el director d'això.
Sergi Garcés, va, que anem a parlar amb Òscar Rubio. Fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Més Més coses relacionades també amb el centre d'esports. El Sabadell acaba de convertir-se en l'equip en el qual Òscar Rubio ha jugat més partits oficials entre Lliga Regular, Playoff i la Copa del Rei. El lateral dret lleidatà acumula 106 partits amb el conjunt arlequinat, superant el 105 que va disputar amb la samarreta del Deportiu Alavés entre els anys 2011 i 2014. Abans de saludar-lo, repassem res, quatre dades ràpides de la seva carrera amb la veu de la Júlia Ramon.
Considerant que el Lleida Esportiu és un club diferent que la Unió Esportiva Lleida, el Sabadell és, des d'abans d'ahir, l'equip amb més partits al currículum d'Òscar Rubio, amb 106. Fins ara ho era l'Alavés, amb un de menys, 105 enfrontaments, incloent-hi una temporada, la 2012-2013, a la qual va jugar un total de 46 partits. Xifres més pròpies d'altres esports que no pas del futbol. Darrere el centre d'esports i l'Alavés ve la Unió Esportiva Lleida, amb 103, en els primers anys com a futbolista sènior de lleidatà. Just abans de venir a Sabadell, Rubio va disputar 83 partits amb el Lleida Esportiu, quart equip en aquest rànquing. El complet en l'Elche, amb 65, el Nàstic de Tarragona, amb 29, i el Càdiz, on la temporada 2014-2015 va jugar 27 enfrontaments.
Òscar Rubio, jugador del Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Potser tenies una mica més controlat el partit número 100 amb la samarreta del Sabadell, però entenc que aquesta dada, així una mica rebuscada, no la tenies controlada, no?
Pues la veritat és que no, no. Però bueno, molt content.
Clar, si et sembla, fem un exercici. Estiu del 2017, Òscar Rubio aterra a Sabadell amb 33 anys per signar pel conjunt arlequinat. En aquell moment, Òscar, era realment difícil d'imaginar-se que s'acabaria convertint en l'equip on més has jugat i, a més, que ho faries a segona.
Sí, sí. Sí, está claro que costaba imaginar uno, pero bueno, yo siempre he vingut amb la ilusión de seguir millorant, aunque ya sabía que bueno, que pel futbol pues ya tinc una data avanzada, ¿no? Pero bueno, tinc la ilusión de un jove y siempre treballar pues per estar al nivell, donar el màxim de mi mateix, i per sort les lesions sempre m'han respectat, i encara que tingui l'edat que tinc, pues me trobo molt bé físicament, i bueno, espero que puguin ser molts més partits.
Repassàvem ara una miqueta allò, currículum, Elche, Nàstic, Càdiz, Alavés, Unió Esportiva Lleida, Lleida Esportiu, has estat en bones places. Dins d'això, el Sabadell, què ha suposat per la teva carrera?
Pues bueno, yo vaig vindre des del dia que vaig aterrar allí pel 2017, pues sempre he tingut la il·lusió de des que vaig tornar a la segona B després de acabar contracte a l'Alavés. Sempre he tingut la il·lusió d'estar lluitant i tornar al futbol professional, no? I és la il·lusió que m'ha mantingut en forma, per la que he lluitat, i bueno, al final el Sabadell pues és on ho ha aconseguit i on m'ha donat l'oportunitat de tornar al futbol professional, que era una meta que m'havia marcat.
Clar, com comentes, no t'estaves la segona A des de l'any, el teu últim any a Vitoria, a l'Alavés. Clar, no sé si fins i tot a mesura que van passant les temporades, tu deies ara, el meu objectiu era tornar algun cop a segona divisió, però fer-ho amb 36 anys ha estat en certa manera una sorpresa. Hi ha algun moment en el que dius, porto ja unes quantes temporades intentant-ho, he estat molt a prop, per exemple, a Lleida, crec que no tornarà a la segona A?
Bueno, sí, és una forma de pensar-ho, però ja t'he dit que sempre ho he tingut en ment i sóc una persona que per sort no me costa molt motivar-me i tindre reptes i sempre pensar en positiu, i ja t'he dit, mentre sempre, si jo me trobo bé, per mi l'edat només és una xifra i sempre ho he tingut molt en ment. És veritat que he tingut moltes opcions que se m'han quedat allí, com la de Lleida, amb el Cádiz també em van quedar les portes en la tercera ronda contra el Bilbao Athletic. Després també, quan vaig estar a Lleida Esportiu el segon any, me van trucar per firmar al mercat d'hivern la Cultural, que al final no es va poder fer, i al final va acabar pujant la Cultural aquell any, no? Però bueno, sempre he estat lluitant per això i al final pues el que la sigue la consigue, no se diu. Així que ja te dic, al final la qüestió del futbol, és veritat que se mira molt l'edat, però crec que és més com te trobis tu i lo fort que entrenis, i y al final pues es vital que te has de tener aquella sort com es la dona aquest any al playoff, per en aquells moments que el partit està molt ajustat, pues que la balança s'inclini cap al teu favor.
El teu currículum per això és brutal, 518 partits jugats al futbol professional o semiprofessional, totes les temporades per sobre de 25 partits jugats des del teu primer any a Lleida l'any 2004, que era segona divisió, és que ets pràcticament la regularitat personificada.
Sí, per sort, pues ja t'he dit que al final m'ha respectat molt les lesions, que és una cosa que has de evitar, que treballo molt per a que no me passi, però al final tens que tindre molta sort, no? Perquè al final és una cosa que tots els futbolistes estem exposats. Però bueno, entre això i que després pues físicament sempre he aguantat bé i m'he trobat bé, pues he tingut la fortuna de jugar tants partits, no? I bueno, ara pues ja te dic, al final això no para i tinc la il·lusió, com t'he dit abans, d'un jovenet, i espero poder anar sumant molts més partits.
Acabo sobre la teva carrera i després anem al present, però m'ha cridat molt l'atenció el sostre de partits en un any, 46 partits en una temporada amb l'Alavés, l'any de l'ascens, Lliga, més 5 partits de Copa contra Catarroja, Sant Luqueño, Huracán i els dos del Barça, Mendizorroza i Camp Nou, 4 partits jugats després del playoff davant del Jaén i l'Huracán. És que són números gairebé de NBA, 46 partits,
Ah, sí. I bueno, sí, només me vas perdre un, i si te dic la veritat va ser perquè el míster me va dir que em tragués, que fossis la cinquena groga.
O sigui que a sobre va ser forçant-la, no? Ara que ja ha prescrit el delicte.
Sí.
Quina animada.
Va ser així, doncs mira, doncs... coses que es donen, no? Doncs ja a vegades que les coses van rodades, va ser un any que tot ens va anar de cara, no? I bueno, pues mira, el míster tenia molta confiança en mi i per sort, pues ja te dic, me van respectar les lesions, se me va trobar bé físicament, i la veritat és que no recordo en aquella temporada un moment així que digués que em trobava cansat, era un, pues, aquest any que te surt tot, no? I se va donar.
Anem al present, va. Avui, d'aquí a res, a una estona viatgeu cap a Gijón, torna a haver-hi un tram de jornades intersetmanals entre partits entre setmana, partits aplaçats, copa, etc. Dèiem 46 partits, a veure com acaba aquesta temporada, que també vull veure al final d'any el tema de les estadístiques. Com afronteu aquest munt de partits que teniu ara per davant abans que arribi al final del 2020?
Bueno, pues com se diu sempre, no, partit a partit, no, perquè és veritat que tenim molt poc temps per preparar cada partit, però bueno, al final no pots anar pensant en que el dissabte en tenim un altre, no, ens hem de centrar en el que toque ara, que és anar a Gijón, avui viatgem cap allà i acaba de preparar el partit allà a l'hotel i arribar amb les màximes garanties per seguir competint igual que estem fent en tots els partits, perquè jo crec que és veritat que hi ha hagut partits pues, que se'ns han escapat per petits detalls, però bueno, jo crec que l'equip en tots els partits ha donat la cara i ha competit molt bé, i quan aquests petits detalls que ens han passat en altres partits acabem de polir-los, jo crec que anirem cap amunt.
Entenc que en aquesta línia, el triomf contra les Palmes, per trencar la dinàmica negativa, però sobretot, com deies ara, no?, per reforçar la confiança en allò que ja fèieu bé, balsàmic, no?
Sí, és veritat que necessitàvem la victòria. Necessitàvem la victòria, era molt important, perquè veníem de lo que veníem, no?, i jo crec que a l'equip li ha vingut molt bé, ens ha reforçat molt, i jo crec que com a equip estem creixent, i jo crec que com tu has dit, ha sigut importantíssima.
Per cert, amb matisos tàctics, jugant de central dret en sortida de pilota, però un pèl més obert, sense la profunditat de quan actues de carriler pur, però vaja, com vius aquest punt polifacètic que també tens ara de poder actuar també de central dret en aquesta línia de 3 en sortida, com ja vam veure, per exemple, també d'altra banda, a la pretemporada. Com et sents en aquest rol?
Bé, la veritat és que tampoc canvia massa per el tema de que al final després quan defensem em toca defensar de lateral, que al final és es la meva posició, no? I la veritat és que me trobo còmode. És veritat que l'any passat també vam jugar algun partit que em va tocar jugar en aquella demarcació. I la veritat és que bé, no tinc cap problema en jugar allí, me sento còmode.
Demà toca l'Sporting, senyora temporada, la que estan fent.
Sí, sabem que és un equip que està molt enxufat, que serà molt difícil, perquè som un equip molt fort i al seu camp encara més, però nosaltres anem amb molta il·lusió de fer les coses molt bé i de posar-li les coses difícils, perquè jo crec que si sortim enxufats i sortim tots al 200%, lluitarem el partit i tindrem les nostres possibilitats.
Les dues últimes, Òscar, et deies ara, sortir al 200%, clar, amb un tram tan atapeït de partits, el tema de les famoses rotacions, de dosificar esforços i descansos, ara que ve un altre cop aquest pic de temporada, entenc que clau, no?, d'ara endavant.
Sí, claro. Al final l'exigència en aquesta categoria és màxima. No pots durant un partit, no pots classificar-te, perquè a la mínima que baixes el pistó, pues et passen per damunt. I per sort, pues bueno, tenim una plantilla extensa on el nivell dels jugadors és molt parell. I bueno, jo crec que en aquest sentit tindre aquest tipus de plantilla pues es pot tindre molt bé quan venen aquest tipus de moments de la competició on hi ha tants partits. Jo crec que ens vindrà molt bé.
I per rematar-ho, amb la derrota d'ahir de l'Albacete, tot queda pràcticament igual que quan vam anar a dormir diumenge, és a dir, amb l'Albacete per sota nostra per gol a Berash, a un puntet de la permanència, però clar, en tants partits que venen ara en res, en 3-4 setmanes, a saber com queda la classificació després, no? Perquè, clar, tenim exemples de tot tipus aquesta mateixa temporada, des de gent que va començar molt bé la Lliga com el Castellón i que ara està aquí en aquesta part baixa, i a la inversa, gent que semblava que estaria condemnada tot l'any a patir, el Logroñés, per exemple, que porta 5 victòries seguides i que està aquí flirtejant fins i tot amb el playoff d'ascens. A saber quan marxem de vacances de Nadal, Òscar, com està la classificació comparada amb la d'ara, no?
Sí, això canvia molt. Al final és una categoria tan igualada que guanyes dos partits i mires cap a dalt i perds dos i mires cap a baix. Al final és això. En aquest moment jo crec que mirar la classificació és un error. Te tens que centrar en anar puntuant, i lo de mirar la classificació ja s'ha de mirar quan arribes als últims partits i veure on estàs, no? Però nosaltres sabem que el nostre objectiu és mantenir la categoria, i per això estem lluitant, i al final és el que tenim, i ja te dic, hem de pensar pues en tots els partits a anar a mort i treure punts, perquè en aquesta categoria si en cada partit va sumant és molt important.
Òscar Rubio, incombustible, jugador del Centre d'Esports Sabadell, les últimes 4 temporades, 106 partits ja amb la samarreta del Centre d'Esports, l'equip amb el qual ha jugat més enfrontaments. Enhorabona per aquesta estadística curiosa, si més no. Bon viatge de cara a res, aquesta tarda, que hi ha una horeta i poc cap a Gijón, i que en siguin molts més. Cuida't molt.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Per cert, abans de la publicitat, una última hora que ens arriba des de Tenerife. El Club Deportiu Tenerife té nou entrenador després de la destitució de Fran Fernández amb la derrota dels canaris contra el Logroñés, a l'Eleodoro Rodríguez López, un exjugador del TT, de l'equip tinerfeny, com Luis Miguel Ramis, és qui es fa càrrec del Tenerife d'ara endavant. Ara sí, una aturada per la publicitat, i encara hem de parlar, entre altres coses, de la divisió d'honor juvenil i de la derrota del Sabadell a Saragossa.
Trabas entrada, Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut,
gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Trabas la central, Josep Coy, de punta penal, estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 7:15 de la tarda i en directe des del Molinón Enrique Castroquini, Real Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati.
L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Futbol formatiu al juvenil A del centre d'esports va tornar de 8. De Saragossa, de moment, dos desplaçaments, dues derrotes per l'equip de Miqui Lladó en aquesta divisió d'honor juvenil. Això sí, contra dos aspirants a la part alta d'aquest subgrup, com el Nàstic de Tarragona, i dissabte el Real Zaragoza, davant de l'equip aragonès, partit igualat, i que s'acabaria resolent a entrada a la segona meitat amb un penal. El capità arlequinat, Albert Morral, creu que aquesta acció els va condemnar, tot i el bon paper que, diu, van fer a la ciutat esportiva dels aragonesos.
Vam jugar bastant bé, però malauradament aquest penal, que sí, des del camp es va veure que sí que era penal, però bueno, vam tenir mala sort, hem de seguir, els partits a domicili sí que és cert que ens costen més, també el camp era un camp de gespa natural, que ens va estar més gran, que ens costava més, ens costava jugar al nostre, a la nostra manera, però bueno, vam fer el que vam poder, vam fer un bon partit i malauradament no vam tenir les ocasions per poder guanyar.
Morral també reconeix que els motivava aquesta sortida per l'entitat del rival, per la tradició que ha tingut amb grans papers les últimes temporades al futbol juvenil. De fet, amb aquesta victòria, el Zaragoza, que estava empatat a punts amb el Sabadell en començar la jornada, és el nou líder del subgrup. El migcampista també ha parlat d'allò que treuen de positiu del seu pas per Saragossa, que és la solidesa defensiva, malgrat la derrota final per 1-0.
Defensivament vam estar molt bé, vam estar molt contundents, gairebé vam patir una miqueta els primers 20 minuts, que ens havíem d'adaptar una miqueta al camp, a les circumstàncies, a més el Saragossa és un bon equip, però per això no vam patir gaire defensivament i això es va notar. Malauradament no vam poder marcar ni res, però ells tampoc van tenir ocasions gaire clares per poder-nos, o per almenys mereixer guanyar-nos.
Ara el conjunt dirigit per Miqui Lladó ha caigut al 8è lloc amb 4 punts en 4 jornades, però això sí, en un subgrup que està molt, molt, molt comprimit. Del primer, el Real Zaragoza, al penúltim, el Huesca, només hi ha 3 punts. La pròxima cita serà aquest cap de setmana contra un Lleida Esportiu que és 6è, amb un punt més que els arlequinats, amb 5. El partit es jugarà a Olímpia amb l'horari encara per confirmar. I un grau per sota, el Mercantil es va imposar aquest cap de setmana per 1-0 a la Fundació Gramà a la Lliga Nacional Juvenil. Els graciencs van aconseguir la primera victòria de la temporada a casa en un enfrontament molt igualat que es va desencallar els últims 20 minuts. Aquest triomf els impulsa a la tercera posició de la classificació amb 7 punts, a falta de disputar més el partit que tenen ajornat i mantenint la condició d'invictes. Va seguir en directe aquest enfrontament el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart, a Raona Marinals.
Primera victòria a casa i primer partit sense queixar cap gol. Aquestes eren les úniques assignatures pendents que els quedaven als blaugranes. El partit va ser molt igualat des de l'inici amb poques ocasions pels dos conjunts i unes defenses imponents. Pel tècnic del Mercantil, Juanjo Beltrán, deixar la porteria a zero i millorar el ritme ofensiu són les claus per lluitar per l'ascens.
Una assignatura pendent, jo sempre amb els meus equips he valorat molt el no rebre gols. Aquest equip portava, em sembla que 9 o 10 gols en 3 partits, sabíem del seu nivell i content per això, no? Potser, bueno, podíem haver intentat amb el joc ofensiu millorar, però bueno, també estem en aquesta fase que encara no estem en aquell punt dolç de ritme, encara crec que ens falta una miqueta.
Els jugadors van entrar a la segona meitat amb una nova actitud i quan menys ho esperaven va arribar el gol de la victòria en una jugada aïllada. l'autor de l'únic gol mercantilista, Héctor Romero, destaca que la temporada està sent molt positiva, però alerta de la igualtat dels equips en la categoria i que qualsevol errada pot decantar el devenir d'un partit.
La temporada, la veritat, que no me l'esperava. És una temporada on ha dit l'entrenador que tots els equips són molt iguals, que una jugada, balon parat o qualsevol cosa marca el detall de guanyar o perdre, i avui un rebuig i l'he agafat amb el cap i mira, un altre gol, i molt content per ajudar l'equip i individualment també.
Les aspiracions d'ascens pels mercantilistes passen per seguir en aquesta bona dinàmica, però saben que no es poden relaxar. Abans d'entrar en una espiral de 3 partits en 8 dies d'aquí a 2 setmanes, el mercantil visita aquest diumenge a les 12 del migdia el juvenil B de l'Adam, quart classificat amb 6 punts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig i tres quarts de tres de la tarda. Encetem el tram final de programa amb el futbol sala. El Club Natació Sabadell continua en ratxa i en plena de victòries. És igual quan escolteu això, perquè setmana rere setmana estem repetint el mateix discurs, però és el que hi ha. De moment, cap equip posa fre als de Borja Burgos. Ni tan sols el Segorbe, que fins ara, fins abans de visitar el pavelló del Nord Baja, era el segon classificat del subgrup 3B de segona B. Dissabte, cinquè triomf en 5 partits dels nedadors, aquest cop per 6-2 davant dels castellonencs. Ens amplia aquesta informació el Sergi Parc.
Han estat 3 punts que esperàvem des d'un bon inici. Portem molts mesos de treball darrere.
Hi ha una acció una miqueta aïllada a la segona part i sí que ens han fet aquest gol, però bueno, content, molt content. Aquests dies, pues, bueno, ho has de treure com sigui, entre cometes, i ho han tornat a treure, així que content, molt content.
És una pista molt complicada, però bueno, per sort vam poder treure els 3 punts.
Declaracions del tècnic del club Borja Burgos i del jugador Ferran Ruiz durant el transcurs de la temporada. Sempre amb un punt més d'exigència, però des del cantó de la victòria. No hi ha cabuda en el bàndol perdedor per als nedadors. Triomf clar a Salou per 4-9, pallissa 11-1 al Mar Dènia, un més petit 8-6 al Lleida, remuntada a Mataró 3-4 i per últim 6-2 a tot un aspirant a l'ascens com és el Segorbe. Un duel en el qual els de Burgos van dominar el marcador, però la victòria va perillar quan els castellonencs es van col·locar 3-2. El tècnic elogia la tranquil·litat dels seus homes en aquests moments de més incertesa.
Personalment crec que hem tingut per matar-ho la primera part. Si recordes, hem tingut, bueno, Pepe ha tingut un penal, hem tingut un parell d'accions de segon pal molt clares. Jo crec que poder aquí podíem haver fet un 4-1, 5-1, perquè érem 3-1 al marcador i bueno, el que si et fan aquest 3-2 no estiguin tan a prop i jo crec que hagués sigut, pues, bueno, una mica més de tranquil·litat en aquesta fase del partit que tu comentes que, bueno, que se n'ha apropat, però jo crec que l'equip ha tingut personalitat, tot i estar 3-2 al marcador, no ens han entrat molt les cames en pilota, hem seguit intentant jugar, intentant generar ocasions, i al final, pues, hem aconseguit fer aquest 4-2 i també molt ràpid el 5-2.
I aquí va una dosi de números dels que pot presumir el Natació Sabadell. 15 punts de 15 possibles, 38 gols a favor, una mitjana de gairebé 8 per enfrontament i un més 22 en l'averaix. Una col·lecta que arrossegarà cap a la segona fase. Els 4 primers són els que aniran al grup per lluitar pels play-off. El coixí sobre el cinquè és ja de 9 punts. L'equip nedador ve de jugar justament contra l'actual cinquè, el Mataró, i el tercer, el Segorbe. Què toca ara? El quart, Indústries B, el sisè, Barceloneta, i el segon, el Manresa.
Els 5 partits aquests que han vingut, 2 que ja hem jugat, que és Mataró i Segorbe, i 3 que venen, pues segurament és la fase més complexa de la Lliga, o això diuen els noms. Al final has de jugar contra tothom i valen igual 3 punts contra la jornada 1 que jornada 18.
El filial d'Indústries, doncs, serà la pròxima prova de foc. Les anteriors, però, han quedat apagades pel tsunami nedador.
Mira que li agraden els semàntics, al Sergi Parc. A l'altre subgrup de la segona B, l'Escola Pia, li va faltar una dosi de fortuna per esgarrapar algun puntet de la pista de la Unió Santa Coloma. Ben entrada la segona meitat, el marcador era encara de 0 a 0, quan el rival va obrir la llauna d'una manera que pocs s'expliquen com va acabar entrant. És un xut de volea, que és un autèntic misto. La pilota s'eleva cap amunt com un globus i acaba colant-se per sobre del cap de Pol Viada, que no la va poder treure sobre la línia de gol. Una jugada realment inversemblant, amb un punt còmic que relativitza així el jugador escolapi Carles Comadran.
Un gol molt estrany, però bueno, a vegades ens passen nosaltres a favor, aquesta cosa li va passar a ells i no... Sin más, jo quan veig el gol vaig pensar, hosti, mira, aviam si s'activa el partit, si la cosa s'anima i està una mica més oberta. Però això, no va acabar de sortir el partit tampoc que volíem i ja et dic, penso que va ser com no obrir la llauna o no marcar abans i no obrir el partit molt abans, perquè... Llavors va ser molt complicat.
Amb 2 a 1 avall, Jordi Cerdà va tenir una clara doble ocasió, però de nou va sortir creu i els colomencs es posarien per davant amb el 3 a 1 final a l'últim segon. En resum, segona derrota consecutiva d'una Pia que es queda amb 4 punts amb un partit pendent. Comadran creu que ara no és moment d'obsessionar-se amb la classificació.
La classificació no l'estem mirant gaire, sí que és una mica tòpic, però no l'estem mirant gaire. Estem fent un projecte a llarg plaç, amb gent jove, inclús juvenil, jugant bastants minuts, i ara mateix el que ens preocupa és seguir treballant, intentar generar una mica més d'ocasions, això, corregir una mica els matisos aquests que es fan, que ens s'hagin escapat un parell de partits, però que les sensacions són superbones, que la setmana passada vam competir contra, per mi, el millor equip de la categoria, i això, veurem on estem, però a nivell de classificació no crec que ens haguem d'obsessionar gaire.
Per cert, entre unes coses i unes altres, el tècnic Pedro Donoso encara no s'ha pogut seure a la banqueta de la Pia aquesta temporada. De fet, estava previst que ho fes per primer cop a Santa Coloma, però per motius familiars no va poder, i des d'aquí li enviem una abraçada a ell i a tota la seva família. Recuperem el fil esportiu. Us hem explicat que tenim un equip de la ciutat líder a segona B, el Natació Sabadell, i també n'hi ha una tercera divisió, l'Amics del Pou Nou Escorial, que ha recuperat aquesta condició aprofitant que al Santpedor li tocava descansar. Els Marinals no van fallar en el seu enfrontament, superant per 8 a 4 una Esparreguera que això sí va donar molta guerra. Ho explica Pol Montserrat, autor de Dues Dianes.
Òbviament vam tenir algun més d'ocasions durant la primera part, però sí que és cert que vam marxar al descans 1 a 2 perdent, amb dos errades nostres, per, bueno, una va ser una jugada d'estratègia i l'altra, doncs, la pressió no va ser bona i va fer que ens marquessin gol. Però bueno, les ocasions les vam portar més nosaltres la primera part, i a la segona part vam sortir amb un canvi de mentalitat, un canvi d'actitud, i això va fer que capgiréssim el marcador va ser en dues jugades seguides, vam capgirar el marcador.
Per tant, molt bona pinta la que té aquest nou Escorial, que en 6 jornades és l'únic que no ha conegut la derrota de tot el grup tercer. En canvi, pitjors sensacions són les que ha deixat el grup de Raona. Entre descansos, aturades de Lliga i la mala dinàmica que han afat els de Darío Martínez, ja fa més d'un mes que la Raona no guanya un partit. A Rubí, a més, l'equip sabadellenc es va deixar remuntar un 2-4 a favor per acabar caient 5-4. Tindrem temps de parlar-ne, però aquest cap de setmana ens arriba una gran cita amb el derbi al Pavelló del Nord entre el grups de Raona i l'Amics del Pou Nou Escorial. Per cert, tanquem el futbol sala també amb una altra trista notícia en el que ha estat un cap de setmana complicat. A la ciutat ens ha deixat el monitor del grups de Raona, Víctor Silvestre. Vix, després d'una llarga malaltia, una persona ben coneguda en el futbol sala de la ciutat i que havia passat per clubs com l'Escola Pia i el Club. En sumem, per tant, també, doncs, només faltaria el condol cap a tota la família arraonista.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más honrado y trabajador.
I d'ara endavant, fins al final del programa, a patir. No per l'Albert Pla, només faltaria, i aquest El negro es mejor que tu, Joaquín El Necio, crec que es deia aquesta cançó, sinó per aquí tinc a l'altra banda de l'Skype. Albert Robledillo, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, com ha anat l'estiu, bé?
Bé, i tu?
Molt bé, molt llarg, eh?
Sí, llarg? No sé, ho dius per la temporadeta que has estat fora de l'Hotel Suís. Vam decidir que aquest any t'estrenessis primer al Tribuna Preferent.
Sí, com esperen al centre d'esports, sí, sí.
És que, clar, rebent missatges com no hi ha res que m'agradi fer... No, no hi ha res que m'agradi més que fer patir el presentador, és que tu també provoques, o sigui, hi ha moments... T'asseguro que no estaves a la nevera, per això. No era un tema de quedar-te fora, eh?
Ho sé, que sou un mitjà lliure. No, però...
I aquesta rialla?
No, que m'ha fet gràcia per l'obvietat, que sou mitjà lliure i que no em bateu, tot i les barrabassades que he arribat a dir en els vostres micròfons. Encara estic aquí, encara estic viu. Però aquesta temporada, Adri, la comencem molt, molt suaus, molt, molt suaus. Ja, com em faig vell, ja em començo a calmar, ja no tinc aquell vigor de l'inici.
Com sabeu, la secció dels tirs lliures, en teoria, és per parlar d'anècdotes relacionades amb el món del bàsquet. Alhora, la veritat és l'espai que aprofita Albert Robledillo, el periodista sabadellenc, per colar els seus pals a tort i a dret, especialment en el món del futbol català en general i sabadellenc en particular. Però vaja, tinc una sèrie de noms per aquí sobre la taula per començar a debatre, a conèixer les seves històries. Per exemple, Bogdan Bogdanovic.
Sí, és un jugador de l'NBA. Sí, sí, és un jugador de l'NBA. Aviam, t'explico, perquè, Adri, ara et poso una mica en context. A l'NBA el gran debat està en... I tothom no pot dormir, ningú als Estats Units, pensant en què farà Giannis Antetokounmpo. Tu saps qui és Giannis Antetokounmpo, no?
Sí, fins aquí arribo.
Vale, Giannis Antetokounmpo és el millor jugador molt probablement de l'NBA, almenys va ser MVP el curs passat, i té l'opció de renovar amb els Milwaukee Bucks, o no. Milwaukee és una franquícia molt petita, és un mercat petit i per tant les estrelles normalment no es queden, però Antetokounmpo, com que ve de Grècia, no té aquella voluntat de fer grans diners i grans mercats, doncs pot ser que acabi renovant pels Milwaukee Bucks. El que passa és que Antetokounmpo vol un equip competitiu per competir amb l'anell, i els Milwaukee Bucks van decidir, perfecte, aquest estiu, per convèncer Giannis, el que farem serà fitxar en Bogdan Bogdanovic i en un altre jugador que es diu Holiday, i així, d'aquesta manera, reforçarem l'equip i podrà ser un jugador que estaràs content i podrà renovar perfectament. Ho tenien tot lligat, massa lligat, perquè l'NBA no permet parlar amb els jugadors a l'hora de fitxar-los abans que s'obri el mercat. I el que van fer és que van filtrar a la premsa que ja tenien lligat el futur de Bogdan Bogdanovic sense que hagués signat, i l'NBA ara mateix està investigant aquell traspàs. Bogdanovic ha vist que en altres equips podria fer més diners, ha dit que ell no sabia res i que per tant... amb la qual cosa tot això pot desencadenar en que Giannis Antetokounmpo no acabi renovant, que és com la mare dels ous ara mateix, la gran història de l'NBA. Per una errada de timing i per una errada de novato, com a director esportiu, al Sabadell n'hem conegut moltes, errades de novato. Gato va renovar una vegada, te'n recordes?
Mira que jo estava pensant, mira, portem ja 3-4 minuts de secció, primera anècdota explicada i encara no ha fotut cap pal. Sí que és veritat que ve una mica més suau, però no, se l'estava guardant.
No ha entrat, no, avui? No hi ha hagut convidat, no, a l'Hotel Suís?
No, era per demà, però no hi haurà, i no, ja et dic jo, que no per la predisposició del protagonista en qüestió, que estava encantadíssim, però des del Real Sporting de Gijón ens han vetat aquesta entrevista.
Mita total, evidentment, les coses com siguin.
Evidentment parlem de José Antonio Gordillo, director esportiu del Sabadell en el seu dia i assessor tècnic ara mateix, assistent, vaja, de David Gallego al cos tècnic del conjunt asturià. Et sembla que et canvia una mica el guió?
Sí.
Pues és que estava pensant aquesta setmana NBA, bàsquet, Campazzo i Marc Gasol, m'has de parlar d'ells dos.
Sí, volia parlar de Campazzo avui també, Adri, perquè... Campazzo ha signat pels Minnesota Timberwolves, deixant el Real Madrid. I perquè la gent també ho entengui una miqueta, Campazzo és un jugador de 1,79 m, per tant, és com l'esperança de la gent normal d'arribar a ser professionals algun dia. I tan normal era que era un jugador que a les categories inferiors d'Argentina no destacava gaire. va ser que va madurar i va millorar físicament quan estava a Argentina jugant, i fins i tot va arribar a ser convocat mentre jugava a l'Argentina pels Jocs Olímpics. Allà la seva carrera va fer un to a Madrid quan, en els Jocs Olímpics, en un entrenament, Manu Ginóbili va agafar i li va dir: mai havia vist un jugador de 20 anys com panza. Li va dir gordo, bàsicament.
Sí, panxut, sí, sí, sí.
I aleshores, evidentment, Ginóbili és un mite, i Campazzo, a partir d'aquests comentaris que ell sentia i del comentari de Ginóbili i dels consells que li donava d'altra gent com Luis Scola, Campazzo va canviar la seva dieta. Si busqueu pel Google imatges de Facu Campazzo quan estava a Múrcia, encara ell va anar, després del 2012 va fitxar pel Madrid, però el va deixar cedit, em sembla que un any o dos, a Múrcia se'l veia bastant grassonet, i aleshores a partir d'aquí va canviar la seva dieta, va canviar una mica tot, la manera com es tractava, va fins i tot contractar el cosí de Ginóbili, que és fisioterapeuta, li va canviar
per tenir l'amenaça present, no, tota l'estona.
correcte. I al final, fixa't, estrella en el Madrid, un dels millors jugadors de l'Eurolliga, dels tres millors jugadors de l'Eurolliga, cap als Timberwolves,
que algú llegia a través de les xarxes socials que la NBA està fent mal al Madrid, perquè d'una banda Campazzo a Timberwolves i de l'altra Eden Hazard, que havia fitxat pels Nuggets, deien, no? Més d'un? Perdó. Marc Gasol, va, que aquest panxut, home, hi ha hagut canvi físic en el Marc, però, home, panxut tampoc, no?
Bueno, panxut total. L'has de veure quan estava a
Girona, no?
També aquí. No, a Girona. Abans de Girona, quan estava als Estats Units, a Memphis, si teniu el Google també al davant, busqueu Marc Gasol High School, Institut, Memphis, i veureu un tio molt, molt gordo. Molt gordo, exageradament gordo. Però de debò, Ell també va fer un canvi físic i va acabar fent fortuna a l'NBA. Doncs Marc Gasol ha estat notícia per haver fitxat pels Los Angeles Lakers.
Imatge amb el mòbil.
I això que m'estàs ensenyat ara, Adri, que és una foto de Marc Gasol quan era adolescent, que era, em sembla que tenia 13-14 anys, és poca cosa amb el que realment havia arribat a ser, que era un jugador. Però vaja, se'ns acaba el temps, Adri. Volia comentar que Marc Gasol, no sé si tothom ho sap, però ell ara mateix és l'amo d'un equip a Girona, del bàsquet Girona.
Sí.
Que està jugant a l'Aleport. I aleshores, en un moment determinat d'aquest estiu, ell fins i tot es va plantejar allò de dir: ostres, ho deixo i potser he de tornar a casa, perquè el que té claríssim és que ell vol retirar-se al bàsquet Girona, al seu club. De fet, ara mateix, el Girona, a l'Aleport, que va ascendir aquest any, no està gaire bé, i ell estava entrenant amb l'equip. És a dir, que ell, l'amo, estava convivint amb els jugadors, estava entrenant-se juntament amb ells i intentant una mica redreçar el rumb d'un equip que de moment no ha començat gens bé.
Et queda un minutet, una mica més. Quina vols colar, tu mateix? De l'extens llistat que m'has passat avui, si et sembla, la resta les deixem per més endavant, però amb quina la rematem?
Una curteta, per cert, que hem parlat de grassonets, però no hem parlat de Paco Sutil, per tant, ja canvio de tema totalment, que no sigui dit.
Vull comentar... Campazzo i Múrcia, o sigui que també venia de Múrcia.
Correcte. Volia parlar, Adri, una molt curteta d'una entrevista que li van fer a Goran Dragic, que és també un dels millors jugadors d'un dels millors equips de l'NBA, que són els Miami Heat. Ell va passar la seva primera temporada, quan era rookie, als Phoenix Suns. I tu ja saps que moltes vegades, tu has estat en vestidors, els nous els hi fan allò putades o bromes,
sí,
no?
Sí.
Doncs el que li va tocar a ell, ell va compartir vestidor amb Shaquille O'Neal, que era molt de la broma.
Sí, i molt Paco Sutil també.
També. I aleshores, durant tot l'any, en tots els viatges, a Shaquille O'Neal li va fer carregar un teclat. Però un teclat com un piano.
Sí, sí.
I aleshores, els últims desplaçaments de la temporada, ja Goran Dragic li va dir: escolta, com és que com és que t'he de portar tots els viatges al piano si mai t'he sentit tocar-lo? I va dir, no, si no el toco, és només perquè el portis.
Shaquille O'Neal, això? Déu-n'hi-do. 30 segons i les 3. Albert, deixem per més endavant la resta de històries. Avui has estat prou mesurat, eh? Sí.
Avui, tranquil·let. Ja he de dir que comencem tranquil.
Anirà increixendo la temporada. Cuida't molt. Una abraçada enorme.
Vinga, una abraçada.
Ho rematem aquí amb el Roger Benet al control de so. Demà més, amb la prèvia del partit, ja sabeu, demà a les 7, Sporting Sabadell. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.